Mònica Gallardo, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Com estem?
Estem aquí, que és molt, resistint moments que no ens agradaria viure. I jo, malgrat tot, i encara que sembli a vegades difícil i una mica paradoxal, molt esperançada en que això canviarà en algun moment o altre, perquè Sitges estava vivint un moment que no es pot perpetuar gaire més en el temps.
Ens ho poseu molt bé. Per què canviï? Què hauria de passar?
Hauria de passar que tothom assumís la responsabilitat que hauria d'assumir d'acord amb el que ha generat o el que està generant, més enllà dels tercers que tinguin la responsabilitat de decidir què és el que va passar i està passant dintre d'aquest ajuntament. Més enllà d'això, i més enllà del respecte a la presumpció d'innocència i de saber que hem de ser prudents perquè hi ha d'haver unes declaracions al mes de febrer, hi ha una qüestió inqüestionable, valgui la redundància, i és que tot l'afer que malauradament ocupa bona part de l'agenda política d'aquest poble des de fa 6 mesos està centrada en una causa judicial de la que en tenim poca informació, de la que hi ha ombres i de la que hi ha massa incògnites, que més enllà de la causa judicial en si del que conté, està afectant el dia a dia d'aquesta institució i a tota la maquinària municipal, m'atreviria a dir, i per tant, als recursos i a les accions que s'han d'abocar per garantir el benestar dels ciutadans. Així de clar.
D'una manera implícita, perquè no ho heu expressat així d'una forma tan directa, però estaríeu en la línia del que va expressar públicament el regidor Luis Miguel García en el darrer ple, de sol·licitar la dimissió de l'alcaldessa?
Jo estic en la línia de que tothom faci l'anàlisi que ha de fer i que es reflexioni de veritat, no pels interessos personals i per allò que està assumint en aquests moments. L'alcaldessa no para de repetir que ella és l'alcaldessa i que ella presideix la institució i que el que fa cada dia és treballar. Nosaltres no veiem el resultat de la seva feina. I entenem que en aquests moments ella està treballant per garantir el seu lloc com a alcaldessa i la seva defensa en el cas que ens ocupa. I això creiem que està tenint, reitero, conseqüències molt negatives. I més enllà del que hagi de decidir la jutge, i més enllà de la bona feina que espero que faci la fiscalia, i més enllà de desitjar que l'alcaldessa tingui raó, perquè ja us dic ara que jo tinc ganes de que l'alcaldessa tingui raó i que tot això que diu que aquí no passa res sigui veritat, el que està clar és que aquest fet, ella està sent còmplice de que malmeti la institució que presideix. I això hauria de tenir conseqüències. Nosaltres respectem la presumpció d'innocència, però la presumpció d'innocència ha de ser mútua i l'assumpció de responsabilitats també. I creiem que això aquí no s'està fent. I en tenim evidències, és a dir, hi ha hagut la primera crisi de govern i fa un parell de dies vas tenir una entrevista amb el protagonista, que a mi em costa molt posar-li un qualificatiu a aquella entrevista, però que és molt reveladora de quin és el dia a dia i la dinàmica d'aquest poble.
Anem per parts. Primera, des del punt de vista més pragmàtic, si hi hagués un canvi, creieu que d'alguna forma es desbloquejaria la maquinària municipal?
És que s'ha de desbloquejar. Jo crec que no només la maquinària municipal, sinó també Sitges, el teixit social de Sitges. La gent de Sitges necessita un missatge positiu, necessita que marxi la foscor d'aquest poble. Sitges s'està engrisint i bona part d'aquesta grisor surt d'aquí. Som l'endoll que transmet la corrent i que ara és responsable de que hi hagi aquesta manca d'alegria a un poble que ha sigut històricament singular i genuí per moltes coses. Ho estem perdent tot això, Vicenç.
Ho pregunto d'aquesta manera. Es desbloquejaria la maquinària municipal perquè manaria algú altre?
Jo crec que algú altre hauria de manar, jo crec que hauria de manar d'una manera diferent i que el primer que s'ha de fer és impregnar una manera diferent de comandar aquesta institució i, per tant, això significaria, bé, que començarien a passar les coses d'una altra manera, efectivament.
Segueixo des del punt de vista pragmàtic, perquè a hores d'ara, amb els números a la mà, això només podria passar si, entenc a partir del raonament de Mònica Gallardo, l'alcaldessa prengués una certa consciència de el que està succeint mentre ella és en el càrrec, el que està d'una forma, diguem-ne, encara que sigui en passiva, el que s'està provocant a la institució pel fet de mantenir aquesta situació i, per tant, ella assumís una renúncia i pogués substituir-la a alguna altra persona a l'alcaldia. Perquè, si no, en els números sobre la taula això no és possible.
És que saps què passa, Vicenç? Que jo crec que hem arribat a una situació tan excepcional a Sitges. Evidentment, és a dir, que hi hagués un lideratge diferent passaria perquè hi hagués una persona diferent al capdavant de l'alcaldia. Però jo crec que ella mateixa, perquè és la primera responsable, ens ha abocat a una situació en la que, a diferència del que pugui estar passant en altres pobles, aquí arribi un moment en el que haguem d'assumir tots les responsabilitats que ens pertoca com a càrrecs electes, haguem de prescindir fins i tot de les sigles, fins i tot de les ideologies, i pensar que Sitges necessita un sacseig i que Sitges necessita prendre decisions extraordinàries.
Per tant, interpreto a partir de les vostres paraules que no és tant el fet del procediment judicial,
no.
sinó de les conseqüències que l'actual gestió del govern municipal està provocant a la institució i en el poble.
Efectivament, i tot això ve derivat ja, és a dir, clar, mireu, no fa gaires plens, l'alcaldessa va haver de donar compte d'un decret de la contractació d'un servei extraordinari per la comunicació de crisi. No? Aquest professional suposo que els està dient, ei, pengeu moltes fotos a les xarxes socials i feu veure, vull dir, feu que feu moltes coses, aneu a sopar amb els avis, aneu a dinar a l'institut, és a dir, pengeu molt... què està intentant? Jo ja ho veig això, vull dir, intentant normalitzar la situació. Clar, la situació no és normal. Jo és que aquest matí, quan pensava que havia de venir aquí, pensava, bueno, potser li demanarem a l'alcaldessa que ja que aquest professional de comunicació de crisi el paguem entre tots, que ens el deixi una estona a nosaltres perquè ens digui que hem de fer l'oposició, perquè clar, també estaria bé que poguéssim tenir una mica d'aquest professional, ja que són recursos públics, no? Fet aquest parèntesi, mira, Vicenç, arrel de tot el que està passant, i més enllà de la situació que té l'alcaldessa, el que està clar és que, respectant tot allò que et deia al principi de la presumpció d'innocència, no? Nosaltres, al final, som el partit que vam guanyar les eleccions, que s'ha de respectar la legitimitat dels pactes polítics i que les aritmètiques fan el que fan. El que passa és que quan un fa un pacte, i nosaltres en teníem un de previst, que hi va haver unes traccions de previst que van fer que no es pogués consumar, quan es fa un pacte, s'ha de fer per raons polítiques. I jo en aquests moments tinc molts dubtes que el pacte que va possibilitar la investidura d'Aurora Carbonell fos només per raons polítiques. Els fets no ho estan demostrant.
Vos que teniu però una certa edat i hores de vol, convindreu amb mi que molt sovint els pactes també responen a afinitats o no afinitats, a fílies i fòbies personals.
Aquest és el gran problema moltes vegades, és a dir...
Al llarg de la història...
Sí, però clar, en aquest cas fins i tot aquí em sorprèn, perquè clar, si haguéssim de fer un rànquing dels partits més beligerants al mandat anterior contra el govern, els dos fins fa dos dies estaven al govern, ara ja només en queda un, però perquè clar, si un recorda l'actitud de la senyora Gasulla als plenaris i fins i tot els comunicats que es va fer durant el primer període de les negociacions abans de la investidura, costa d'entendre, no?, l'actitud actual i aquesta... voluntat permanent de transparència, de fer les coses ben fetes i de tenir una mirada social i progressista, jo no la veig enlloc. I després, si vols, ho repassem molt ràpidament. És a dir, no els hi fa vergonya? No els hi fa vergonya estar en un govern que permeti que estigui passant el que està passant? Com és que els comuns són còmplices de tot això? Què amaguen Nacho Rubí i Aurora Carbonell per regalar-nos aquestes entrevistes amb tants subterfugis, dubtes, que sembla que estiguem a una pel·lícula convidada al Festival de Cinema de Sitges, per l'amor de Déu? Però què és això? En què hem convertit la vida política de Sitges?
Quina sensació em veu tenir, ara que ho hem tornat?
És que em va semblar un despropòsit autèntic. És a dir, una cosa és que tu estiguis enmig d'un procediment judicial i que, per tant, com a investigat, hi hagi coses que no puguis dir. Però clar que diguis, no, és que no estic gens content, perquè jo poso el meu càrrec a disposició, però en realitat no volia marxar i volia que no em fessin fora, que no em cessessin, però a la vegada demostro la meva fidelitat perquè, clar, jo des de fora continuaré fent de crossa del govern. Algú em pot explicar què nassos significa això? És a dir, si a nosaltres, que hi som en el dia a dia, ens costa, bé, de fet no ens costa tant. Quin missatge estem enviant a la gent de Sitges, per l'amor de Déu? Quin respecte és aquest cap a la institució que representem?
Us ho veu creure? Amb tot, en part?
No, perquè hi ha molts dubtes. És a dir, clar, això és efectivament, com tu dius, a la política municipal tot va de motxilles personals, del passat, de no sé què, de no sé quantos. Clar, a mi també m'han arribat moltes de coses. I clar, la gent t'explica unes històries que dius, no ho sé. És a dir, me n'expliquen tantes de coses vinculades
que ja no
a les
sabeu
persones
què
en qüestió. Ja no sé què creure. Fortunadament, aquesta qüestió ja no depèn ni del que digui l'alcaldessa, ni del que digui el senyor Nacho Rubí, ni del que diguin els socis de govern que callen i no diuen res, sinó que depèn d'una jutja. I la jutja dirà i determinarà, no sé quan.
Permeteu-me que ho digui així. En algun moment heu parlat amb Nacho Rubí per si
no
es pogués recomposar.
Ell no vol. Jo el vaig trucar, quan vaig saber que el cessaven,
sí.
Jo vaig agafar el telèfon i el vaig trucar. I no me l'ha agafat, però és que fa molt de temps això ja, vull dir que no agafa, si no vol agafar el telèfon, doncs que no l'agafi. Ara jo vaig fer el que considerava que havia de fer.
Ho dic per si en algun moment es podia haver plantejat la possibilitat, que després Nacho Rubí també la va escantada, perquè ja ha dit obertament que compliria el pacte,
sí,
i que per tant...
Sí, però que el que a mi em sap greu és que jo, després dels fets de la gent que en aquests moments ostenta el poder en aquest poble, el valor de la seva paraula el poso molt en qüestió, perquè els fets ens ho demostren. I clar, jo no sé anar per la vida d'aquesta manera, francament, un ha de tenir principis, eh? Un ha de tenir principis i ètica política. Ètica política. Perquè més enllà del que decideixi la jutja sobre el que està passant amb, o el que ha passat amb la taula del tercer sector, ja ho veurem. El que està clar és que aquest principi, en aquest poble, fa temps que s'ha perdut per part de qui ostenta el poder. I nosaltres ho acabem de denunciar, això, Vicenç. Nosaltres no vam voler utilitzar això en campanya, tot i que sabíem com havia anat. A mi que m'expliqui algú si és normal que una alcaldessa, mitjançant un decret, un divendres a la tarda, otorgui una parada del mercat municipal sense cap concurs, sense cap publicitat, a un familiar directe. On està la ètica política? I això no necessita de cap jutge per ser jutjat. Perquè és que, fixeu-vos, un munt de persones, quan nosaltres ho hem dit públicament, que ja fa molts mesos que ho haguéssim pogut dir, ens han dit, però això és veritat. I nosaltres estem fent la feina de dir, escolteu, nosaltres no preguntem per una qüestió així perquè ens ve de gust. Això són decrets, un darrere l'altre que ho demostra.
Permeteu-me una derivada a partir d'aquí, perquè va ser el que va exposar també la regidora Tubau en el darrer ple municipal, i que també a través del perfil d'X de Junts per Sitges, manifestament s'ha exposat el que ara acaba de dir Mònica Gallardo. Això seria un fet denunciable al jutjat?
Jo no sé, jo des del punt de vista...
Us pregunto, dit, perquè he dit d'aquesta...
És que nosaltres, mira, nosaltres els jutjats, tot i que tindríem raons per haver-hi anat, sí, per molts motius que segurament... Ara no vull relatar perquè perdríem l'espai,
sí,
per,
sí,
poder,
sí,
parlar,
sí,
d'altres,
però
coses.
Però per aquesta qüestió concreta, això seria denunciable al jutjat?
Segurament. Jo no sé si és un fet punible des del punt de vista judicial. Ara, des del punt de vista d'ètica, ho tinc claríssim. És a dir, quina lliçó ens ha de donar una alcaldessa que és capaç de fer això? Quina garantia tinc jo en el que el seu esdevenir en el dia a dia d'aquest Ajuntament s'estiguin fent les coses com s'han de fer, si és capaç de fer una cosa com aquesta?
No hi ha hagut mai una resposta sobre aquest assumpte?
Bueno, sí, una resposta que no, una resposta lògica, mai. No hi ha hagut. Per això vam tornar a insistir en aquesta qüestió. És que, clar, Vicenç, és que nosaltres... Evidentment, les coses són del color, depenent del color del vidre amb el que es miri, eh? Però per nosaltres, però no només per nosaltres i la gent que formem part del projecte de Junts per Sitges, per molta altra gent, això no és ni mig normal. I aquest és el problema, Vicenç, que aquí hem normalitzat en els últims anys una manera de fer, perquè aquest govern s'ha sentit impune. S'ha sentit impune i amb el poder de fer qualsevol cosa i de tractar tothom de qualsevol manera. És que venim de lluny. I jo això ara, a vegades tinc converses amb algun regidor que és nou i els dic, però què us pensàveu? Perquè els regidors nous estan molt sorpresos moltes vegades de com es tracta els altres, no? Quan, amb les informatives,
faig,
o no sé què...
Faig un encaix aquí, perquè evidentment també és a la llista de temes per preguntar-li a l'alcaldessa. És un pensar, és una reflexió. Enteneu que en algun moment el secretari municipal, un gabinet jurídic de l'Ajuntament, jo què sé, els òrgans de control de la institució, davant d'una designació directa d'una plaça de mercat, haguessin hagut de fer alguna cosa?
Jo no sé quines són fins on arriben les competències exactament del secretari municipal en aquest punt, però jo sé, el que sí que et puc dir és que quan he compartit aquesta informació, perquè evidentment nosaltres ens assessorem jurídicament, amb advocats que a més tenen unes quantes hores de vol i en saben bastant,
sí,
em diuen, però Mònica, i això? I m'han arribat a dir, però és que això és molt pitjor que el de la taula del tercer sector. Això sí que m'ho han dit. Ara, jo no he anat a un jutjat, ni aniré a un jutjat, eh? És a dir, és que no ens cal. És que nosaltres, qui ha portat la vida política de Sitges als tribunals és el govern. I malauradament, Vicenç, en aquests moments a Sitges no es pot fer política sense estar al cas del que passa als tribunals per garantir els drets legítims de la institució. I d'això plora la criatura. I per això nosaltres manteníem la voluntat de ser acusació particular. La manipulació que s'ha fet després de tot això des del punt de vista polític, i deixo davant del recurs dels treballadors, que evidentment no comparteixo, la manipulació que s'està fent d'això, intentant posar els treballadors com a subterfugi, és tan lletja, està tan baixa volada que és tremenda. Fixeu-vos, nosaltres ni tan sols hem impugnat o hem utilitzat les xarxes socials per parlar dels 150.000 euros de modificació de crèdit que hem hagut de fer per al tema dels advocats. Escolta'm, que agafin els millors advocats amb els honoraris més alts de Barcelona. Així és que... Disculpeu. No direm res en tot això, però en paral·lel, si us plau, siguem coherents amb la resta. I això és el que no estan fent. És aquí hi ha un bloqueig i un blindatge, és a dir, aquest ajuntament en aquests moments és una trinxera. Això no és una institució. I per això et dic que això no pot durar massa més temps.
Sou testimoni. Perquè els oients i les oients ho entenguin, ser testimoni en el cas de la taula del tercer sector, què vol dir?
Vol dir...
I com s'han desenvolupat els fets perquè arribeu a ser testimoni?
Sí.
En la mesura, com sempre diem, és la important. Mesura que els regidors puguin...
jo puc explicar-ho tot.
Doncs,
no hi ha cap problema.
Endavant.
Jo el que avui explico, i ho explico avui perquè evidentment nosaltres no ens hem volgut posar de protagonistes en aquesta causa, és que arrel de les informacions que publiquen els mitjans de comunicació, la policia comença a fer comença a arribar a unes conclusions i a la policia li estranya molt la vinculació de persones terceres en les negociacions polítiques per la investidura. I com comprendrà tothom, jo sóc una part implicada en aquesta qüestió perquè estava previst que tinguéssim l'opció de governar i, per tant, a mi el mes de setembre l'UDEF em cita per fer-me unes quantes preguntes vinculades a aquestes terceres persones i a les coses que estaven passant a dintre de l'Ajuntament. I jo, com a testimoni, tinc l'obligació, no és una opció, jo tinc l'obligació d'anar a declarar, vaig a declarar a la Verneda, sense advocat, perquè els testimonis no podem anar acompanyats d'advocats, i allà està la meva declaració, que jo no en tinc còpia. La senyora alcaldessa té còpia de la meva declaració. El senyor Rubí en té, perquè totes les persones que formen part de la causa, elles sí que tenen accés al sumari i tenen les còpies, i els seus advocats. I ells saben exactament el que vaig dir. Jo ni ho recordo. Vaig contestar les preguntes i la jutge haurà considerat que la meva declaració, després de veure la meva testificació davant de l'UDEF, doncs s'ha d'una altra vegada produir en el judici,
el mes de
febrer. I allà aniré, Vicenç, aniré allà on se'm citi perquè tinc l'obligació de fer-ho.
Declaració vinculada, entenc, als darrers esdeveniments, per dir-ho d'alguna forma, en aquest període de negociació postelectoral.
Exacte, això li sorprèn a la policia, bueno, això que és això que està passant aquí exactament.
Amb alguna...
Però res que no hagi sortit dels
mitjans. No, és que precisament anava per aquí. Amb alguna declaració específica, com fonamentalment la que em sembla que va aparèixer per TV3, sobre un membre de la taula del tercer sector com a persona que també estava...
Entre d'altres.
Això va passar el mes de setembre?
Sí.
Creieu que ho haguéssiu hagut de dir o no?
És que...
Pregunto.
És que jo no ho vaig dir ni als meus pares. Evidentment, a casa meva, el meu marit i el meu fill gran, i el meu grup municipal, però és que... Perquè bueno, i a més vaig consultar-ho, és a dir, quina importància té això?
Pregunto per si en algun moment, en allò, en el fur intern, hi ha el debat
No ho vam dir, però a més, fixa't, és que són, en el fons, són... Molt, molt intel·ligents tampoc són, perquè...
Per tant, entenc que us va molestar enormement, com vau demostrar en el darrer ple municipal, que l'alcaldessa ho digués en el seu moment.
És que l'alcaldessa, de veritat, jo crec que hauria d'intentar ser una mica més curosa. A mi m'és igual, perquè no en tinc cap de problema, ja estic molt tranquil·la, cap ni un de problema, perquè no formo part d'aquesta causa. En qualsevol cas, el que va fer l'alcaldessa va ser molt lleig. I això ho explico, perquè l'alcaldessa, mira tu quina casualitat, jo me'n vaig enterar que era testimoni, perquè clar, jo vaig a declarar davant de la policia, però a mi això no em garanteix que jo hagi de ser testimoni. A mi l'advocada em diu, bueno, pot ser que la jutge tingui a bé citar-te, o pot ser que no. Dic, bueno, vale. Una persona, una de les darreres persones investigades, quan surt de fer la seva declaració, em truca per explicar-me què li ha passat això i em diu, per cert, Mònica, i tu també ets testimoni, eh? Dic, doncs gràcies per avisar-me tu. I al cap d'uns dies m'arriba la citació per correu.
La citació, està clar.
Aquell mateix dia l'alcaldessa, la segona vegada en 5 anys que l'alcaldessa em crida al seu despatx, em cita al seu despatx, no té la valentia de que estiguem soles, és a dir, hi ha d'haver un tercer allà vigilant la conversa que tinc amb l'alcaldessa, és igual.
És a dir,
érem tres.
Eren vostès i una tercera persona.
Una tercera persona. Dic, no podem parlar tu i jo tranquil·lament a soles per generar un clima de confiança? No podem parlar soles. Aleshores ella em diu, és que m'ha arribat que ets testimoni. De fet, ella m'està amagant informació, ella sap que jo soc testimoni, i de fet, en el moment que ella em cita, ella ja havia llegit segurament la meva declaració del mes de setembre, però jo espero que ella em digui coses. Com que no me les diu, tampoc li dic, i ella em diu, bueno, és que això ho hem d'explicar als portaveus, ho vull explicar. Dic, no, ho explicaré jo als portaveus. I jo els hi faig un missatge a tots els portaveus i els dic, escolteu, sapigueu que estic citada, i ja està, els portaveus pues, no en diuen res. I aleshores ella, a la junta de portaveus posterior, sense demanar-me permís, sense dir-me res.
És a dir, a la junta de portaveus posterior al missatge que veu enviar als portaveus.
Diu, perquè algun regidor em pregunta, bueno, i com és que t'han citat, no sé què, no sé quantos...
Això era l'octubre, deuria
ser? Sí, era l'octubre. Llavors ell diu, bueno, és que la Mònica va anar a declarar a la policia el mes de setembre, i jo me la quedo així mirant, dic, ah, pues molt bé, gràcies per compartir abans amb mi... I llavors jo dic, sí, efectivament... I per tant és en aquell moment on jo ja, evidentment, he d'explicar també a la meva gent això que no té més, és que jo estic obligada a anar allà. Si la policia em cita, jo no és una opció com... Els investigats, la majoria no han declarat, perquè ells poden fer això, però jo sí, perquè jo no sóc investigada, jo sóc un testimoni, jo tinc l'obligació de dir la veritat, i és això el que vaig fer, respondre les coses que podia respondre.
Què us va semblar la resposta dels serveis jurídics de l'Ajuntament al recurs dels treballadors?
Em va semblar viciada i amb conflicte d'interessos, perquè aquella resposta dels serveis jurídics de l'Ajuntament crec que està excessivament influenciada pel bufet d'advocats que forma part de la defensa de les persones investigades. Estem en aquest atzucac i això va així. I es nota molt, i les persones que s'ho miren des del punt de vista jurídic veuen que hi ha un vici en aquell informe, un vici que és el llenguatge jurídic, és a dir, que està trufat del mateix informe que fa uns mesos, quan nosaltres vam demanar inicialment el de l'acusació particular, doncs es referia als mateixos termes.
Aquell informe posava sobre la taula el concepte d'hipertròfia acusatòria respecte al dret fonamental de la legítima defensa i apuntava d'alguna manera a... direm, el perill que pot haver de deixar en l'indefensió als treballadors si, d'alguna forma, s'exerceix l'acusació particular en aquestes diligències prèvies abans de poder, d'alguna forma, saber com han estat les declaracions, o si el jutge o la jutgessa les acceptades, o com ha anat tot plegat. Sobre això... I sobre la possible, probable indefensió amb la qual poden quedar els treballadors o sobre la possible vulneració d'un dret fonamental que és la legítima defensa.
I la legítima defensa de l'Ajuntament, qui l'està garantint en aquests moments? Algú m'ho pot explicar? Perquè estem parlant dels treballadors d'uns poc, no tots a més perquè no tots els signen, els que jo tinc molt de respecte i que espero que tot els hi vagi molt bé i a disposició pel que puguin necessitar i considerin que podem ser d'utilitat. Qui està defensant en aquests moments els interessos legítims de l'Ajuntament? Ningú. Ningú, Vicenç. Jo només espero que el fiscal ho faci i que la jutge ho faci. Ser acusació particular no pressuposa la culpabilitat de ningú. I quan a una administració pública, com és el cas, se l'acusa dels presumptes delictes tan greus de la que en aquests moments s'estan investigant, perquè és d'una gravetat important el que diu l'auto d'entrada, eh? És a dir, estem parlant de coses molt gruixudes, la millor manera de garantir els drets de la institució és que hi hagi un equip jurídic, un advocat, una advocada, que estigui centrada en defensar els interessos de la institució. I ara això aquí no està passant, perquè tot el dia amb el mantra aquest de per garantir la nostra defensa, tot i que ella diu que no sabem qui defensa, sí que ho sabem, no perquè ho hagin dit ells, qui defensa a l'alcaldessa, als altres regidors, qui defensa exactament els altres investigats. Clar, això no podem, o sigui, és que clar, vull dir, nosaltres el que no podem fer és no fer res.
Us plantejo dues qüestions a partir d'aquí. Una, la que manifestava el regidor de Vox, quan parlava bé, l'Ajuntament es pot presentar com a part perjudicada, tindria accés, si la jutgessa així ho creu, a tota la informació de sobre tot aquest procediment judicial, per una banda, o per una altra, quan, si no recordo malament, des del govern, la resposta de la regidora Carme Almirall va dir, bé, sempre queda oberta la possibilitat de poder-nos presentar com a acusació particular, però en aquest moment no ho creiem
oportú. Això va convenient. O sigui, ells saben quan és oportú i quan és no. Saps què passa, Vicenç? Mira,
sí.
Que l'oportunitat en l'àmbit judicial de quan és oportú o no que hi hagi un tercer que es presenti com a acusació particular Ni li correspon a l'alcaldessa, ni li correspon a la cap de l'oposició, ni a la senyora Almirall, ni al senyor de Vox. És la jutge en última instància la que admet o no la personació de l'acusació, sigui particular, sigui popular o sigui de la Mare de Déu del Vinyet. Per tant, aquí nosaltres estem tots fent unes afirmacions que al final han de tenir en compte que hi ha un, ha d'haver un respecte per la institució judicial, perquè és la jutgessa la que decidirà qui entra i qui forma part i qui no. I, per tant, el que estem fent nosaltres és avançar cadascú de la manera que considerem, nosaltres no per defensar els nostres interessos particulars. L'evidència és que en aquest moment hi ha defensa d'interessos particulars que no garanteixen la defensa de la institució, hi ha malmesa i no hi ha ningú que estigui defensant a la institució. I veurem com avancem, perquè, evidentment, el que no podem fer és dir, ah, bueno, doncs ja està. No, ja veurem. És a dir, respectant la presumpció d'innocència, nosaltres continuem, evidentment, preocupats per aquesta qüestió i avancem en aquesta línia.
11 i 11 minuts. Què passa a les llars d'infants municipals?
Passa que és
perquè
una...
us veu mostrar molt contundent també en el darrer ple, dirigint-vos directament també a la regidora Carme Gasulla per demanar-li explicacions.
No li fa vergonya a la senyora Gasulla veure què està passant a les llars d'infants? Està passant que no està passant res i estem anant a pitjor. I a banda del procés d'internalització o municipalització, no sé, perquè com que som mestres han posat etiquetes estranyes, és igual. A banda d'aquest procés que serà llarg, hi havia un compromís clar de treballar per les millores de les condicions tant de l'equip humà de les llars d'infants com de les condicions del projecte pedagògic. I això no està passant. I a mi em sap greu, perquè jo crec que elles... Jo tampoc vull posar-les amb elles en un problema, perquè elles són prudents, elles estan treballant allà en el dia a dia, però no s'ho estan passant gens bé, Vicenç. No s'ho estan passant gens bé. Han hagut de portar material de casa seva per donar resposta a les necessitats de les activitats dels centres educatius. Estan havent d'assumir càrregues superiors a les que tenien abans de la nova empresa licitadora. Clar... per l'amor de Déu, i tot això a banda de les condicions salarials que no han millorat absolutament gens.
O sigui, el canvi d'empresa no ha servit.
No, que va, absolutament per res, absolutament per res. I per tant jo penso, de què està fent l'entrada del partit més beligerant en aquesta qüestió amb les llars d'infants? Però a més, com poden permetre que a mes de desembre a Sitges les famílies encara no hagin cobrat els ajuts pel material escolar, Vicenç? Aquesta és la realitat i el que jo et deia al principi de l'entrevista. És que no està legitimat aquest govern per donar ni una lliçó, ni per posar-se una medalla, ni per anar presumint en fotos a les xarxes socials, perquè la situació social en aquest poble és molt complicada. Però com pot ser que tinguem el SIS tancat, Vicenç? El Servei d'Intervenció Socioeducativa. Els més vulnerables estan de banda, de costat. A mi em pot dir, si us plau, algú, com algú es pot atribuir ser un govern progressista i de mirada social? Està passant això. Com pot ser que tinguem un deute de milers d'euros amb la Fundació Ave Maria que estigui posant en perill el projecte dels pisos tutelats? Això està passant. Com pot ser que les persones amb minusvalia cobrin menys diners en aquest any que l'any anterior? Com pot ser que estem permanentment dient no a un projecte que vam insistir i hi hagi més de 100 famílies que se'ls hagi rebutjat l'ajut per activitats extraescolars? És molt greu això, Vicenç. Molt. I no sé quant de temps tenim, però és que més enllà de l'àmbit social, les coses més importants tampoc estan funcionant. I fins i tot podria, tot i que em sembla molt greu, arribar a deslliurar a la regidora responsable. Però què està fent la nostra alcaldessa quan el contracte més important d'aquest ajuntament, que és el contracte de la neteja, està fora de control? Però vosaltres creieu que ens podem permetre que Sitges continuï avançant d'aquesta manera? És a dir, quin contracte més important s'ha de controlar a Sitges que el de la neteja? Que m'ho diguin. A veure, quin? Contracte de 7 milions d'euros. Vosaltres sabeu el que va passar a l'últim ple? És a dir, no hem controlat ni els terminis de pròrroga. Ja no et dic que no haguem fet els plecs per licitar un contracte nou. Ja, això, que és el que hauria de ser, ja és que ni això. No som ni capaços d'informar amb temps i forma l'empresa perquè es produeixi la pròrroga. I veurem quines conseqüències econòmiques té això. Home, per l'amor de Déu.
Aquell paper signat que va quedar...
Per favor.
A l'espera durant 3 mesos.
Però què estem fent? Què està fent aquest govern? Més enllà de fer taules de no sé què, estudis de no sé quantos, posades en escena. Tot és una posada en escena permanent, Vicenç. Una fugida cap endavant. I vinga, qui dies passa, ens empeny. I això el que pretén és intentar enviar un missatge de normalització a la ciutadania. Ens anem a fer foto per les botigues, ara vindrà el moment de la foto amb els tions, i apa. I mentrestant, les ajudes i les coses socials importants sense fer-se. I mentrestant... No sé, és que clar, és que... Què està fent aquest govern?
Han tingut ocasió de parlar del pressupost?
Sí.
Sí.
Però no tenim encara, és a dir, hem anat... hem tingut l'exercici de responsabilitat d'anar a dues reunions, bueno, jo no, els companys del grup municipal han anat a dues reunions del pressupost, i llavors quan fem el retorn la partida d'inversions encara no l'hem vist. A mi em pot explicar algú com nassos es pot avaluar el pressupost d'un govern si la partida d'inversions encara no, ni ens l'han explicat? Per tant, és que clar, a mi que m'ensenyin les partides ordinàries, doncs pues, vale, pues, molt bé, però és a dir, quins són els projectes estratègics més enllà de dir-me que acabarem l'escorxador? Home, això espero. Espero que l'acabem, l'escorxador, o de no sé què. És a dir, no sabem quina és la partida d'inversions i les línies estratègiques d'aquest govern en el pressupost, i per tant no et puc emetre un judici del pressupost perquè no... Ara, moltes esperances, i més després de l'experiència, no en tenim, també t'ho he de dir.
Clar, si fóssim matemàtics diríem allò de la periòdica pura. Estarem així...
Jo espero que no, però de veritat, i ho dic amb tota la...
Si ho definiu d'aquesta forma,
si el panorama és... Jo dic amb tota la contundència, Vicenç. És que, clar, jo he de vigilar molt com dic aquestes coses, perquè al final jo m'he presentat a unes eleccions. Però és que a mi em fa molta tristesa el que està passant al meu poble, i a mi hi ha moments, quan per feina estic fora i em pregunten, és que a mi hi ha moments que em fa vergonya quan he d'explicar el que estic... Perquè penso que es pensaran que estic loca. Costa molt d'explicar el que està passant aquí.
Ho poso a l'altre costat, Això no és que no hagueu paït encara el pacte?
Però clar que hem paït el pacte. És que, per favor, afortunadament, jo no sé com és la vida d'ells, És a dir, jo he arribat en política després d'haver fet un camí doncs d'altres coses a la meva vida, i la política és un compromís personal i col·lectiu, sobretot col·lectiu, amb un anhel d'un projecte i un somni pel meu poble que jo tinc la voluntat de poder materialitzar, però tinc alternatives a la meva vida. Tinc alternatives a la meva vida. I quan un entra en política sap que ha d'estar preparat per pair-ho tot. Hi ha un fet que em fa avançar cada dia. A mi no em pot treure ningú, malgrat que jo no sigui alcaldessa, jo vaig guanyar les eleccions, malgrat totes les pedres al camí, que ara sembla que han sortit a passejar aquestes pedres.
Ho dic per si, d'alguna manera, esclar, de la
manera... Jo no avanço,
De la forma més bàsica possible, ho volia dir, Mònica, deixa't estar, d'aquí 3 anys i mig, tornem-hi i...
No ho sé, jo crec que en política no ho sé, però aquells que ara estan governant i que sí que estan allà perquè els han dit que tindran una estona d'alcaldia, no sé què, jo de veritat t'ho dic, Vicenç, i la gent que em coneix ho sap. I per això estic aquí, per això estic tranquil·la, malgrat la situació i la complexitat del que ens està tocant viure. Perquè no tenim cap altre compromís que la il·lusió col·lectiva de que aquest poble torni a ser i millori respecte al que està passant en aquests últims temps. Si això passa per tenir responsabilitats de govern, ho assumirem sabent que serà un repte molt difícil. I si no, ho farem des d'allà on ens toqui. Ara, el que no farem és ser passius i dir, bueno, mira, vale, sí, ho esteu fent molt bé, aneu publicant coses a les xarxes de que aneu a passejar i pasturar tot el dia i que feu moltes reunions i que aquí no passa res. No, perquè tenim l'obligació de fiscalitzar ara més que mai com s'està malmetent aquesta institució i, com a conseqüència, el nostre poble. Perquè mai a la vida, Vicenç, aquest poble havia viscut el moment polític que està vivint.
És una qüestió molt tòpica, però hi ha alguna forma de destensionar-ho, això?
És que la responsabilitat és d'ells. La responsabilitat és de l'alcaldessa. Jo, l'última vegada que em va cridar al seu despatx, li vaig tornar i dic, però Aurora, no podem parlar tu i jo soles? És que no és capaç. Què passa? Però què els hi passa? Què tenen a amagar? Què els hi passa? Per què han construït tota aquesta mentida i tota aquesta mandanga?
La tercera persona va dir alguna cosa o no?
No, estava allà fent de testimoni. I jo li vaig dir, jo no tinc res en contra teu, però clar, sembla que jo hagi de tenir aquí com un, no sé, com un poli, un fiscalitzador. És que tot és molt ridícul.
No, que els avis en dirien el Siri Pasqual.
Aquesta està més bona.
Definiu una imatge
és que, clar,
que és com un quadre plàstic, no?
És que clar, jo no sé, és que jo no havia tingut mai relació amb cap altra, des del punt de vista de regidora, relació amb cap altra alcaldessa i alcalde, però clar, és que jo a vegades ho parlo amb altres alcaldes i dic, això és no, clar, és que tothom se'n fa creus, jo procuro, i procuro dir que no sigui que tu no t'ho estàs mirant bé, això, Mònica, Per tant, és molt important tenir el màxim d'informació i compartir-la, i la gent em diu, això del vostre poble no té... És que el del nostre poble, de veritat, és digne. O sigui, jo a vegades ho dic, és a dir, no hi ha cap sèrie en aquests moments, a cap plataforma, que superi el que ens està passant en aquest poble. És que, clar...
Home, ja n'hem viscut de moments.
Sí, però jo no sé si com els d'ara. Bueno, perquè, clar, perquè hi ha moltes coses que encara la gent no ha acabat de quadrar. Quan es quadri tot... més enllà del que decideixi les sentències judicials, és que és molt gruixut, Vicenç, i prefereixo riure.
Al Consell Comarcal la vida és més tranquil·la?
No té res a veure.
No té res a veure. Per
què? No té res a veure. Perquè és una institució que té un marge molt més petit que un ajuntament, perquè és una institució finalista i perquè totes les persones que van allà tenen la seva condició de regidors en els seus municipis i la càrrega del dia a dia és diferent.
La pressió és una altra.
La pressió és una altra. Les administracions intermitges tenen una pressió diferent, tot i que jo n'estic molt agraïda perquè m'està donant l'oportunitat de conèixer molt més de prop precisament els ajuntaments i els petits, els que tenen menys recursos, els que has de fer més acompanyament, i està sent una oportunitat d'aprenentatge de l'administració pública, de les institucions locals, que jo estic molt, molt, molt agraïda d'estar vivint, no? I que m'està fent prendre encara més consciència de les coses mal fetes que s'estan fent en aquest ajuntament, tenint recursos i tenint possibilitat de fer-les, no? Jo no perdono en aquests moments, no perdono de cap manera, Vicenç, aquest menysteniment cap a les persones amb més necessitat i més vulnerables. No la perdono i crec que no la podem perdonar. Més enllà de totes les altres coses que t'he dit al principi, no? De l'avançar en qüestions que...
És paradoxal, perquè al Consell Comarcal es troben molts i moltes regidors, regidores, que formen part dels plens municipals, i òbviament...
I jo el respecto. I de fet, lamento que potser a vegades l'alcaldessa no tingui una participació més activa en coses del Consell Comarcal a la que sí tenen els altres alcaldes de la comarca. Ella sabrà què prioritza. Només hem fet un consell d'alcaldies i em va saber greu que l'única alcaldessa absent sigui la del meu poble, perquè al final és el meu poble i és la meva alcaldessa, i per tant jo vull que la meva alcaldessa estigui exercint les seves funcions en una cosa tan important com és el consell d'alcaldies, on estem decidint coses tan importants de com hem d'avançar en la pressió que hem de fer amb el govern de la Generalitat per temes de mobilitat, amb com hem d'avançar per temes vinculats a l'àmbit educatiu, i la meva alcaldessa aquell dia no hi era. Vull dir, no sé, no me'n recordo què li passava, però tampoc és la primera vegada, no? Però és igual, jo això ho he de respectar, però de la mateixa manera que ho respecto, també tinc la llibertat per dir que a mi m'agradaria que la meva alcaldessa tingués més presència i més implicació, o d'ella, o de qualsevol dels membres del seu equip de govern en tot això, no?
A la vegada, des de Junts per Sitges es continua mantenint aquest paper, si ho diem d'aquesta forma, vinculat amb el que entén la formació, que és el menysteniment del govern respecte a Junts per Sitges.
Però és que a mi no em preocupa el menysteniment cap a Junts per Sitges. Ja ens espavilem, som grans i sabem navegar en totes les circumstàncies i ho estem demostrant. A mi em preocupa el menysteniment cap a la institució. És que no és el menysteniment cap a Junts per Sitges, és el menysteniment que estan tenint cap a la institució. I aquesta conversa la vaig tenir abans de que marxés la Lorena, de regidora. Sí. Va haver un moment que vaig tenir una conversa amb la regidora del PP i la regidora de la CUP, imagineu-vos, una extrema a l'altra.
Les tres regidores?
Les tres regidores, sí.
És a dir, Eva García, Lorena Lucas,
exacte,
i Mònica Gallardo.
I perquè em preguntaven coses, perquè estaven incòmodes en coses diverses. I jo els hi deia, dic, mireu, vosaltres dues acabeu d'arribar. I quan dic ara, espero que comenceu a entendre que quan jo us dic que necessitem recuperar el crèdit, el prestigi i la dignitat d'aquesta institució, és per coses com aquestes. I us demano que m'ajudeu a fer-ho. I que això no està renyit amb la singularitat ideològica de cada partit. El que ha fet aquest últim... El que ha passat el mandat passat i el que s'està perpetuant ara està fent un mal que jo crec que ells no en són conscients. Perquè estem rebaixant tant el que suposa representar un ajuntament, que jo no sé si serem a temps de recuperar moltes coses. Clar, tu pensa, Vicenç, que jo en els 4 anys que he estat a l'oposició, jo m'he trobat amb molts col·lectius que no han volgut o tenien por de parlar amb nosaltres perquè prèviament membres del govern, que eren els d'abans i els d'ara, els hi deien i els amenaçaven que no parlessin amb nosaltres. Clar, o sigui, com pots governar i avançar d'aquesta manera? És a dir, per por de que si ens explicaven a nosaltres coses, nosaltres les reclaméssim aquí, no? I hem hagut de fer molta pedagogia, i jo encara la faig, i li dic a la gent de Sitges, escolteu, l'Ajuntament no és el govern, l'Ajuntament som tots, hi ha uns senyors que són el govern i uns altres que estem a l'oposició, però nosaltres també estem legitimats per rebre i recollir les vostres reivindicacions, no? Però han anat a la cultura de dir, bueno, i això no ho expliquis a ningú, no? Clar, això ha sigut... I tot això nosaltres abans de les eleccions no ho vam... I ara em sento molt lliure per explicar-ho, perquè no he utilitzat totes aquestes coses de, com es diu en castellà, política de vuelo gallinacio. Tot això nosaltres no hem volgut caure en aquesta manera. I com que ara no n'hi haurà d'eleccions, jo em sento en tota llibertat per explicar quina ha sigut la manera d'avançar. I malgrat això tampoc els hi va anar tan bé. El que passa és que en aquest pacte d'interessos que encara desconeixem han aconseguit mantenir el poder d'aquest Ajuntament. Ja veurem fins a quan, perquè jo no sé si serà molt sostenible avançar d'aquesta manera.
De moment, ple municipal la setmana que ve, canvi d'any, canvi de tot, no, de tot no, perquè canviarem l'any, però la resta...
Brindarem demanant bons desitjos pel meu poble, jo ja us ho avanço.
Mònica Gallardo, gràcies, fins la propera.
A vosaltres, bon dia.